Hola a totes i a tots, benvingudes. Estarem gravant, perquè en David volia gravar el so, però hi ha uns fulls que bueno, farem servir una cosa i si algú explícitament no vol que s'utilitzi l'àudio de la seva declaració tal, podeu apuntar els noms sense cap problema i en David ja tindrà en compte que aquests fragments de les intervencions de qui no vulgui sortir pues, que no els faci servir. No ho grava per deia que potser hi ha algun soroll estrany que li agrada o algun comentari que li fa gràcia o tal. I ho grava sense cap voluntat de publicar-ho immediatament, però en David fa paisatges sonors, fa arxiu i li interessava gravar. Per tant, estem gravant, però no implica que quedi gravat totes les intervencions. Si voleu, escriviu el vostre nom amb tota tranquil·litat i quedaria fora.
I per apuntar.
Com?
I per apuntar alguna cosa.
Sí, ara... Vols per prendre punts, tio?
Sí.
Això són retoladors. Si el volum vol, potser aniràs millor. Però has agafat un retolador rosa. Tots són bastant puntis. Aquí hi ha un despatx... no sé si hi ha hagut algun lloc. Però porta un parell de bolis.
Sí.
Paper n'hi ha. Porta 3 o 4 bolis. I si el... necessito algun voluntariat, que vulguin agafar un retolador i un paper, perquè hauran de fer un exercici molt senzill. 7 o 8 persones és més que res, però si algú vol agafar un poli i un retolador i fer un dibuixet. I aquí hi ha bolígrafs, si algú vol informar. Va, doncs, Albert, m'han preguntat si podem córrer les cortines per la llum. Em molesta aquí una mica. Tancat, va, doncs, començo per fer una mica motors donant gràcies a l'espai, donant gràcies a aquesta trobada, no? I donant gràcies a la Fundació La Plana, entenent que això és fruit de tota una sèrie de col·laboracions, d'implicacions, etc. No? M'agrada començar així perquè crec que és important posar en valor no només el que es fa, sinó com s'arriba al lloc. No? I no és fàcil arribar a espais on es puguin fer debats, xerrades, activitats... Bueno, tots i totes sou superfans, jo crec, de La Plana, sabeu perfectament del que parlo, no? I llavors és una mica... Començar amb aquest agraïment a l'oportunitat i també al debat que es pot obrir. Us explico una mica la meva aproximació del que parlaré avui, que és des de la meva trajectòria personal, que ve des de l'art, el disseny i el codi, la programació, el software. I porto des dels 21 anys fent de professor, m'agrada molt la pedagogia i també em sento bastant activista. I llavors aquest és una mica el marc de la xerrada, ve d'una persona que fa projectes artístics, disseny, programa i fa pedagogia i sent activament activista. I de fet crec que això és un espai activista i em sembla interessant poder tenir aquesta trobada i espero d'alguna manera que al final hi hagi una activació, no? Que és del que es tracta una mica el pensament crític i tot això. La xerrada va a internet, patriarcat i sobirania tecnològica. I començaré amb un primer bloc per parlar de forma molt pedagògica de quina és la mirada que llenço a la tecnologia i començaré parlant simplement del poder i la poètica de les interfícies gràfiques. Tranquil·les i tranquil·los, que ara explico què carajo és esto. Bloc 1, interfícies. Calic, soc en Calic Berga Carreras i soc profe a la Universitat Oberta de Catalunya i DJ resident de La Plana. Per tant...
Calic?
Calic, sí, amb Q-U-E. És un nom català antic. Quèlic. Llavors començarem una activitat lúdico-festiva que és tan senzilla com aquells que heu acceptat agafar un paper i un retolador. Us demanaré que dibuixem un senzill plànol del lloc on estem ara. Decidiu com el representeu i feu un boceto en 30 segons, un minut, dibuixeu. Us podria demanar un de més complicat, que seria feu un plànol de la plana, i no siguis cabron, demanem un plànol de la sala on estem.
No? La sala.
Sí, fem la sala, no? Potser serà més fàcil.
I és que tenen retoladors.
Tu tens ara un boli, perquè has demanat un boli.
La sala on estem.
La sala on estem. Sí? Imagineu-vos els altres mentre ells intenten fer-ho. No patiu, eh? Tot està bé. Endavant, no us bloquegeu. Com ho faríeu vosaltres, no? Com representaríeu aquest espai? I, evidentment, segurament, si tinguéssiu més temps, ho faríeu d'una altra manera, o agafaríeu el metro per calcular, o faríeu una foto i a partir d'aquí, sí? I anem a veure una mica quines propostes surten. Estic una mica nerviós.
Tranquil, quan vegis la
dibuixos... Quan vegis dibuixos, ja em relaxaré, suposo. Aquesta xerrada és una barreja de 4 o 5 xerrades diferents que faig i avui ja sigo com... M'agradaria dir-ho tot, però no vull allargar-me molt i he començat a barrejar coses i ha sigut com a l'últim moment dir, bueno, som-hi. I llavors això em posa una mica nerviosa, diria que serà interessant. Si algú... Bueno, veig que esteu concentrats, m'agrada dir si avui ha acabat, però crec que els hi hem donat un momentet més. I els demano que dibuixin un plànol, us demano que dibuixem un plànol perquè quan dibuixem un plànol estem representant l'espai. Sí? I d'aquí poc us explicaré quina és la relació que tenen els plànols amb les interfícies i potser entendrem millor què és una interfície gràfica a partir de vist que és un plànol. No? Tenim algú que hi hagi tornat per satisfer? Gràcies. No, si no recordes, no sé si. Ho vas fer bo?
Sí. Li falla l'escala.
Li falla la proporció, eh? Quina?
Proporció, sí.
Va, doncs, si voleu, mentre acaben d'acabar...
No entenc la part del que
m'he dit. Perfecte. Vale. Doncs, hi ha gent molt perfeccionista, ara veureu què vol dir perfeccionisme. Doncs, no ho sé, aleatòriament tenim un primer plànol, que crec que és... Ara no sé on és. Un primer plànol...
Al revés, potser, no?
Sí, les finestres...
Aquestes dos, sí, això, aquesta no la tinc gaire clara.
Finestres i portes.
No. Bueno, però sí.
Ah! Bueno, ja tenim un primer plano bastant creatiu, sí? On representem un espai quadrat amb quatre accessos, sí? Anem a veure... Super mínimal, sí? Molt bé. Uau, aquí tenim una altra representació, sí? Si us hi fixeu, a diferència d'aquest, tenim que un prioritza què i un altre prioritza què? Després tenim un altre que utilitza perspectiva, que els plànols en principi no utilitzen perspectiva, però sí que és veritat que hi ha plànols que utilitzen perspectiva, i tornem a tenir representació de subjectes. Sí? Un altre dibuix, amb perspectiva... Sí,
no
ho veiem. Si voleu vaig passant així, a veure... Tinc problemes per trobar com es col·loquen...
L'esta.
Així.
Ah, és clar.
Les dues fustes.
Bueno, sí, que té profunditat.
I aquesta, què és el que prioritza?
Finestra, sortida.
I també hi ha la taula. Sí? Llavors, en aquests exercicis que veiem, que són molt ràpids, estem decidint com representem l'espai. Sí? Llavors, una de les coses importants quan tenim una altra... Ah, molt bé, molt més detallat, potser molt fineta la tinta, per tant costa més de veure, sí? Per tant és un mapa que s'ha de mirar des de més a prop, un plan que s'ha de mirar més a prop, que representa la circularitat, la taula... Sí? Llavors, hi ha un llibre molt interessant que us volia comentar respecte a això, que es diu Com enganyar amb els mapes, que surt el 96 de Marc Montmonier, i que el que explica és que és completament impossible fer un mapa que no enganyi. O sigui, la tesi que defensa és que no hi ha cap mapa que no estigui ocultant informació quan doni informació. Llavors, clar, l'únic mapa que seria 100% real seria un mapa a escala 1:1 del tamany de la Terra que cobrís el planeta Terra amb tots els detalls. I tindria un duplicat que no seria un mapa, sinó que seria una cosa inutilitzable. Per tant, quan hem de reduir l'escala, quan ho hem de representar, comencem a prendre decisions que inclouen coses i exclouen coses. Hi ha gent que ha prioritzat les sortides i hi ha gent que ha prioritzat les persones. Sí? En qualsevol intent de fer-ho bé, perquè hi ha tota una bona voluntat, jo crec que tots i totes ho heu volgut fer bé, sempre hi ha un foco on es determina, no?, l'interès o la importància. Llavors, qualsevol representació utilitza mentides, com diu en el llibre, és una manera d'exagerar aquesta cosa de que hi ha subjectivitat. No? I aquí podem veure un mapa de Barcelona, que és un típic mapa que ensenya, doncs, els tamanys de la Torre Agbar, la Sagrada Família enormes, no? Res a veure amb la preocupació. I no sé si us hi fixeu, aquest mapa, segurament, qui l'ha encomanat deu ser algú... El pàrquing, clar, hi ha molts pàrquings, hi ha les carreteres principals i indicacions de l'autopista. Per tant, és un mapa turista per venir amb cotxe i aparcar en els pàrquings en Calàbria, Atenea o els que... Sí? O tenim mapes molt més rigorosos, molt més moderns, que venen d'un intent de fer una representació geològica molt més fidedigna, que seria un mapa a escala real del territori, amb les corbes de nivell, etc, etc. Però clar, aquí no es veu fàcilment la Sagrada Família, que podríem discutir si és important o no. Sí? O bé el famós mapa del metro, que es va inventar a Anglaterra un enginyer, que era utilitzar unes rectes perpendiculars i diagonals per simplificar-ho, perquè tothom pugui entendre de forma més fàcil que va d'una parada a una altra parada. Aquesta hipersimplificació és molt útil quan volem anar d'una estació a una altra, però també, evidentment, entenem que cada un d'aquests tres mapes té un discurs i un posicionament molt concret. Ara demanaré un altre petit exercici, que és que tres o quatre persones voluntàries defineixin l'espai. En paraules. Endavant. Però endavant, si vols, atreveixi a definir l'espai.
Bé, és un espai ple de gent, on s'està fos, i se senten els ocells, i hi ha una...
Algú altre fa una altra definició que no necessàriament continua amb el que ella diu?
Un pal de pipa, amb un sostre de fusta inclinat, un terrat de rajoles i parets de pedra amb obertura de fusta.
I una més per tenir-ne tres?
Aquella part que té tres dimensions.
Ahà.
Aquella part de la realitat que té tres dimensions.
Uau! Llavors, un altre llibre del qual us vull parlar és Metàfores a través de la vida quotidiana, que és la traducció que se'n fa, que és Metaphors to Live By, Metàfores a través de les quals vivim, que és un llibre que als anys 80 va revolucionar molt la lingüística, perquè una de les coses que va explicar en Lakoff va ser que havia detectat que en les metàfores de fons angleses, anglosaxones, sobre el diàleg, estem utilitzant constantment termes bèl·lics. Sí. No estic d'acord amb el que tu dius. Va, dispara. M'has guanyat amb el teu argument. Hi ha una batalla constant en el diàleg. És un diàleg on tu pots guanyar o perdre l'argument i parlem amb aquestes perspectives. Llavors, en Lakoff fa una pregunta extraordinàriament interessant, que és: què passaria si les metàfores imperants fossin, per exemple, no de guerra, sinó de dansa? Ai, que curiós com et mous. Estem anant en el mateix ritme? Hi ha harmonia en aquest moviment? O quin moviment més espectacular acabes de fer? Sí? Per tant, estaríem entrant en una forma de dialogar que es basaria inconscientment, quasi, perquè tots tenim una vida viscuda i potser no hi havíem pensat en això. De cop dius, uau, potser podem dialogar des de la dansa i no des de la guerra, per exemple. No? Llavors, per entrar això en el que és el tema de la conversa d'avui, tots coneixeu aquesta plataforma, sí? Algú sap quan... si jo veig algú que publica vídeos que m'agraden molt i vull anar veient els seus vídeos de tant en tant, sabeu com ho haig de fer a YouTube? Estan tot... Com? Subscriure't, sí? I què passa quan estàs en aquesta altra plataforma? Què fas per subscriure't? Fer-te amic, sí? I què passa en aquesta altra?
Seguidors.
Sí? Això són tres metàfores. Subscriptor, amic i seguidor. Què preferiu? Perdre un subscriptor o perdre un amic? Jo prefereixo perdre un subscriptor, perquè l'amistat és algo molt potent. Llavors, l'ús de les metàfores condiciona enormement la nostra manera d'interactuar, perquè de cop pensar que has de borrar algú que sigui companys de classe del 1999 i ara ja et fa mandra veure les seves coses i vols deixar de seguir-lo, però has de deixar de ser amic si estàs a Facebook. Uf, perdona, no t'ho prenguis malament. Si ens trobem, et saludaré, però deixarem de ser amics. No? És molt heavy a nivell lingüístic com la metàfora que fa servir la interfície t'obliga, et posa en un compromís, d'alguna manera. Llavors, el que us volia explicar avui és que la interfície, que són les estructures que fan servir les aplicacions mòbils, les webs, els softwares, estan plegades de metàfores i estan plegades de metàfores visuals i metàfores lingüístiques. Sí? Per tant, són pur disseny i pura metàfora, pura poètica. Per què? Perquè són representacions. Quan estem davant d'una pantalla estem sempre davant d'algú que s'ha creat, s'ha representat de zero. Sí? No estàs davant d'una màquina d'escriure, estàs davant d'una representació d'una màquina d'escriure. No estàs davant d'una càmera de fotos, estàs davant d'una representació del que havíem entès que era una màquina de fer fotografies. Sí? Llavors, com que parlem de poesia, m'ha agradat fer aquest joc. Això és poètic, sí? La poètica de les interfícies, però en el fons, si em permeteu el joc.
Oh, que
bona. Oh. Ah, uau! També és polític, sí? Perquè que t'obliguin a tenir que acceptar els amics o a rebutjar amics, doncs simplement perquè vols seguir la informació que penja una persona, que potser ni tan sols coneixes, t'està posant en un lloc de posicionar-te, t'està forçant en unes coses, t'està... Llavors, bueno, que m'agrada molt, una mica la introducció de la xerrada d'avui és reflexionar sobre la política i la poètica de les tecnologies i anirem cap a una part més de gènere per veure com també hi ha un biaix important respecte a les maneres d'entendre el món. Després parlaré de la imatge que ve a continuació, que és molt punky, que és tatuar-se Code is Poetry. Bé, fins aquí bé, no?
Sí.
Vale. Anem al bloc 2, que és una miqueta més sesudo, però humanitats i tecnologia. Quan vam començar amb els ordinadors no sabíem el que estava passant ben bé. Hi havia uns enginyers, molts, la majoria Estats Units, amb contractes amb hindús, molt bons en matemàtiques, amb gent de tot el món que havia migrat a Estats Units i que col·laboraven, i també a Europa, hi ha hagut diferents focus de desenvolupament, però sobretot occidental. I els primers que van dissenyar la tecnologia es trobaven amb un problema, que era, hem fet una màquina super espectacular, però resulta que hi ha humans que hauran de tenir una relació amb aquestes màquines. Sí? Llavors entrem en el que se'n diu l'àmbit de recerca que jo faig, que és Human-Computer Interaction, interacció entre humans i computadors. Aquest és el meu gran paraigües, i en concret jo miro les interfícies, que són les representacions gràfiques de les que avui parlarem. Hi ha tres onades en aquesta... Igual que el feminisme té diferents onades i diferents pensaments o diferents disciplines tenen diferents onades, la primera és dels enginyers. I els enginyers què van fer? Doncs van dir, necessitem posar una palanca perquè la gent pugui engegar i apagar l'ordinador. Vale, una palanca. necessitem que la gent pugui canviar informació. Bueno, doncs posem uns cables, que pots enxufar un cable amb un altre cable, o posem unes targetes perforades. Atrévete tú a perforar targetes i que l'ordenador lo entienda. Doncs es veu que la seva primera proposta va ser: he tingut una idea genial, perforem targetes. I van sortir màquines de perforar per entrar codi, etc, etc. Sí? La segona onada diu, bueno, perdona, però això va d'humans i per tant anem a preguntar a la societat si entenen això de perforar targetes, si els és útil, si està siguent inclusiu, si s'entén bé. I van començar a fer un estudi de com es podia millorar la interacció entre persones i ordinadors, però no des dels enginyers, majoritàriament senyors blancos, sinó més des de la psicologia, les ciències socials, l'antropologia, etc. I aquí sorgeixen els estudis d'usabilitat, que a mi em semblen una enorme merda, perquè avui veurem que aquests estudis d'usabilitat han portat cap a problemes d'addicció molt heavy, problemes de manipulació molt sofisticats, perquè aquí darrere són gent que volen que tu facis servir la màquina sí o sí, perquè és la seva obsessió, i per tant dissenyarem perquè tu entenguis bé això, et vagi bé, però no és perquè el món sigui millor, o no sempre és així, sinó que darrere hi ha un vector molt fort d'indústria, de capitalisme, d'eficiència, sí? Sobretot quan parlem d'experiència d'usuari i usabilitat, no? Que hi ha com una... Nosaltres som usuaris d'internet, segons aquesta gent. No, som habitants de la xarxa, compartim coses, formem part de la xarxa, no, no som usuaris, som però creadors i consumidors. No? Llavors, la tercera onada és la que a mi m'agrada molt, que és la que entén que la tecnologia és cultura. I si la tecnologia és cultura, si un artefacte, com per exemple Facebook, ha transformat el món i després totes les xarxes socials que se n'han derivat han anat modificant les nostres fets, potser qui hauria d'estar coneguent això, validant això i estudiant això haurien de ser persones de l'àmbit de les humanitats. Pensadors i pensadores, una visió molt més crítics d'art que critiquen la tecnologia i l'entenen des d'un lloc crític. Sí? I per tant la tercera onada és on jo m'inscric, que són aquests tres paradigmes. I una de les coses que jo faig és interface criticism. No criticar per criticar, sinó con rigor académico, però intento mirar una interfície, mirar un software, com està dissenyat, quines metàfores fa servir, i analitzar-ho de forma crítica. Us poso un exemple que em va inspirar molt el 2014 d'en Søren Pohl i en Bertelle. Els noms els llegiu i ja... Una de les coses que fan és un estudi d'un software que tots i totes coneixeu, que és el Microsoft Office. Sí? El Microsoft Office ja té una metàfora brutal en el seu nom. Office. Sí? Heu fet servir algun cop el Microsoft Office per fer un comunicat a l'escala de veïns? O per escriure un poema? O per fer un text creatiu que no s'escriu a l'oficina? En Søren Pohl diu, vigilem, perquè la metàfora que ens és molt útil d'explicar, doncs, això és una oficina, t'està condicionant quan et poses davant d'un ordinador a no fer escriptura creativa, a no poder escriure als marges, a no poder... Ens permet l'Office buscar paraules que rimin? Ens permet inventar paraules? Si t'inventes una paraula te posa les ratlletes vermelles i si busques una paraula que rimi et diu que en tot cas te busques otro plan, no? Et corregeix constantment perquè ho facis bé. Bé entès des de l'oficina, no des de la poesia. Si t'inventes una paraula és completament opressor de que estiguis fent alguna cosa que segons la màquina és incorrecte. Llavors, anem a parlar de dones que han aportat coses potents. A mi aquesta, la Janet Murray, és que és espectacular. Em cau molt bé aquesta dona. La Janet Murray és una de les que primer fan el que se'n diu les humanitats digitals a l'MIT, a Massachusetts, i reivindica que no podem traslladar el que hi ha a la realitat a internet tal qual. Us ho explico una mica millor. La Janet Murray diu, si abans teníem màquines d'escriure, quan tenim un ordinador tenim molt més que una màquina d'escriure. Per exemple, a la Wikipedia tu pots escriure un article però es pot fer col·laborativament des del principi i a més pots posar hipervincles. Això no és una màquina d'escriure. Per tant, cuidado amb fer metàfores i interfícies que simulin que això és el que era abans, però aquí no hi ha un ordenador, és una màquina d'escriure. Cuidado amb aquesta manera de ser amables i facilitar-te... Ah, vale, hi ha una part que ens va bé, però hi ha una altra part que ens, ens redueix l'imaginari i ens tanca en una visió molt més centrada en màquina d'escriure. Ojalà haguessin dit màquina d'escriure, però van dir office. O sigui, ja no només màquina d'escriure, que ja, ja delimita, sinó, a més, oficina. No? Llavors, la Janet Murray ens alerta molt d'això i és molt interessant la seva preocupació. Un dels seus llibres més famosos és Reinventing the Media, reinventar el mitjà no des de la còpia de lo que hi ha, sinó fent-lo evolucionar cap al que ens promet o al que ens permet l'ordinador. Per desgràcia, la tendència general és a copiar el que veiem en la realitat. Algú sap com es diu això en l'ordinador? Algú li sap?
Dashboard?
Això és un dashboard? I sabeu què és un dashboard?
No.
És una interfície física dels cotxes antics. Primer hi havia hagut els dels cavalls, que tenien unes petites palanquetes doncs, per encendre alguna llumeta o per bloquejar la roda, i es van sofisticant amb els cotxes i van evolucionant i es va convertir en el panell de control del cotxe per controlar la màquina. Això és una interfície física per interactuar amb la màquina, amb el cotxe en aquest cas. Vosaltres quan gireu el volant no gireu la roda, gireu el volant, i el volant fa una sèrie de coses que nosaltres ens semblen naturals, però nosaltres no estem girant cap roda, sinó que estem activant un mecanisme que activa una sèrie d'altres mecanismes que fan que la roda sigui. Estem tot el rato atrapats en aquestes oportunes i molt òptimes maneres de dir ah, doncs he trobat una manera que la gent ho entengui i vaig a fer això. Però arriba un punt, la típica gag que hi ha del disquet, que la majoria de gent jove diu què és aquesta cosa quadrada que poseu per guardar un arxiu? I nosaltres l'hem presentat que és evident, és super arbitrari, és super subjectiu i no està connectat amb el que realment necessàriament està passant. No està representant realment. Bueno, ja no fem servir disquets, per tant... Us poso un petit vídeo, crec que es veurà. Això són algoritmes, és un vídeo famós, són algoritmes d'ordenació. La línia vermella és l'anàlisi que fa el software i la línia verda és quan ho col·loquen en un lloc que li sembla bé i són diferents maneres, veieu, que per exemple el que fa aquest algoritme en concret és va mirant el palet que agafa i diu a veure aquí. A veure, aquí, i els va recol·locant. És més lent que l'altre. Sembla una mica més lent que l'altre. I veurem diferents, hi ha com 15 diferents algoritmes d'ordenació, com més al final està més tarda, perquè ha de mirar tota la fila, per veure si... I aquí diu, vale, ara ja ho fem. Un altre exemple. Miro tots els de la dreta, miro tots els de l'esquerra, els alts els poso en un cantó, els baixos els poso en un cantó, vaig fent això recursivament fins que al final acabo d'ordenar-ho tot. Sí? Els enginyers són gent fascinant. Suposo que n'hi ha algun aquí. Són persones que solucionen coses molt que a nosaltres ens costa de pensar-ho en una cosa molt física. Com ordenaries la gent d'aquesta sala? Doncs pues mira, agafes i aleatòriament agafes una. Després li dius que es posi... Després... Però clar, tenen una cosa una mica robòtica, diguem-ne, que està molt bé. Llavors, la part humanística que és important és què hi ha de polític en primer buscar el més alt i després el més baix, o què hi ha de polític en buscar la gent aleatòriament, o què hi ha de polític en ordenar-nos de grups en 5 en 5, sí? I això, els enginyers fallen. No, o sigui, pensen en què és el més eficient, però els costa molt entrar en quines conseqüències socials pot tenir això o com s'està distorsionant la cultura amb la qual vivim, etc. Llavors, tornem. És molt addictiu mirar aquests vídeos perquè és placentero, però tornem a aquesta idea de que el codi és poesia, no? I el codi és poesia perquè al final cada vegada que escrivim una línia de codi estem escrivint un llenguatge, que és el llenguatge de programació, i estem decidint com l'escrivim. I estem decidint que primer escollim el més alt. I això és un acte. Hi ha un concurs molt divertit que és de fer programació d'una posta de sol. I es fan concursos poètics de com enginyers descriuen com programar un dibuix que faci una posta de sol. I primer pots declarar el sol, la terra, la llum, o pots començar posant unes línies, o pots decidir que és simplement un canvi de color, etc. No? I hi ha molta creativitat en això. sort que ho fan i benvingut que ho facin i que segueixin explorant aquestes coses. Però el que és important entendre que si és que el codi és poesia, el codi és subjectiu. I si el codi és subjectiu, no és neutre. I si no és neutre, tenim debat polític, perquè hi ha posicionament en cada una de les coses que passen. M'agraden molt les fotos que he trobat de les meves superheroïnes. Us presento una de les persones més importants, que és la cibercultura, la Donna Haraway, que no sé si algú de vosaltres la coneix. He portat un llibre d'ella perquè m'estic llegint Seguir con el problema. Aquest llibre, per exemple, parla de que prou de solucionisme, prou de pensar que hem de resoldre alguna cosa, sinó que hem d'aprendre a gestionar la complexitat de la vida. I potser no hem de solucionar les coses, sinó que hem de viure amb el problema, aprendre a balancejar-lo, disfrutar-lo, entendre'l, abraçar-lo, i la riquesa d'un problema és màxima. La broma típica de que el dia que ho tinguem tot resolt ja no té sentit viure, no? Per tant, és que potser viure és seguir amb el problema. Donna Haraway, una de les coses que contribueix més des de la seva posició feminista és desarticular els senyores concuros que defienden que l'acadèmia i que el coneixement acadèmic científic és el bo. I Donna Haraway diu, potser hi ha una altra manera d'entendre el coneixement, que és des d'un concepte que s'inventa ella, que és el coneixement situat. Què vol dir el coneixement situat? Doncs cada una de les persones vivents, i també de fet ella és molt generosa i qualsevol organisme, té una experiència subjectiva pròpia que és vàlida. No hi ha judici. Cadascú té el seu punt de vista i de la suma d'aquests punts de vista es pot crear coneixement compartit, però el coneixement sempre és situat. La xerrada que us estic donant jo és des de mi. I com a tal és vàlida, però no està per sobre d'altres xerrades ni per sota. Simplement és una xerrada situada en aquest context. Desactivar el rànquing, desactivar les jerarquies, desactivar tot això és el que proposa la Donna Haraway com a resposta a un patriarcat controlador que intenta etiquetar les coses i dominar la situació. I buscant solucions, molt sovint hi ha hagut el problema que hem buscat altres maneres d'organitzar-nos jeràrquicament. Ups, cuidado, perquè cauràs en el mateix parany. I la dona, jo crec que aquí fa una gran aportació intel·ligent de dir, desactivem aquestes jerarquies i... sí? Llavors, per què parlo d'ella? Perquè va fer el Cyborg Manifesto, que és un dels manifestos fundacionals d'internet, on parlava de que a partir dels anys 70 anaven tots bastant col·locats, inclús els de Silicon Valley, que, bueno, ella i altres. Que s'havia acabat això de ser humans independents de la tecnologia, que estaríem enganxats a màquines, que seríem cyborgs, que miraríem de forma augmentada, pensaríem de forma augmentada, que ens relacionaríem de forma augmentada. El que és potent de la Donna Haraway és que parla de la poètica d'aquest futur i parla de com ens transformarem en això i com ens relacionarem en això, no de com traurem pasta d'això i com ho farem més eficient o com controlarem el món, sinó com aquest escenari nou ens porta una manera de pensar molt, molt creativa i molt potent. Llavors, jo per un cantó soc molt crític amb la tecnologia i per l'altre soc molt amant de la tecnologia. Del discurs d'avui veureu coses xungues i podreu dir, pues, desconnectem-nos. No? Jo prefereixo pensar que podem empoderar-nos i intentar seguir lluitant amb les coses que sí que estan funcionant de la tecnologia i descartar o ser crítics precisament amb les que no. Anem al bloc 3. Només hi ha 4 blocs, o sigui que estem arribant al final. Com aneu?
Bé.
T'està molestant el vent?
Hauries de canviar de lloc, doncs.
Jo crec que va bé que hi hagi aire.
Sí, clar.
Voleu comentar alguna cosa? Després obrirem una mica de debat, però...
Això va una mica...
No, quan has preguntat què era l'espai, era per veure que hi havia diferents maneres de definir.
El del plànol és perquè, quan potser m'he saltat a explicar en detall la connexió, gràcies per recordar-ho. El del plànol és perquè quan entrem en una aplicació mòbil que ens serveix per trobar parella o per trobar productes en un supermercat o per trobar on està la catedral de la Sagrada Família, el temple, de la manera en què s'haurà organitzat l'espai de la pantalla és completament arbitrari i subjectiu i té tota una sèrie d'intencions polítiques i poètiques. No? Per tant, per què és fàcil veure el tamany en centímetres i pes i no sé què d'una persona quan entres a una aplicació com per exemple Grindr? O per què és fàcil anar d'un punt a l'altre amb autopista però és més difícil demanar rutes creatives? Perquè hi ha un paradigma darrere de quantificació. I això és una de les coses que anirem a parlar. Però el que volia apuntar és que cadascú té una visió diferent i que cada visió, inconscient o conscientment, fa un posicionament. Tu li has donat importància al tipus de sostre, ella li ha donat importància a la foscor, etc. No? Tant metafòricament com gràficament. Us vaig a parlar de superheroïnes. Vaig fer un projecte artístic que es deia Homenatge i vaig fer un homenatge a tres màrtirs d'internet. En Julian Assange, l'Snowden i l'Aaron Swartz, que són tres persones que s'han exiliat. L'Aaron Swartz es va suïcidar, en Julian Assange ja sabeu una mica que està en una situació molt crítica per haver intentat fer una Wikipedia de secrets d'estat, i en l'Snowden, que va dir, ens estan vigilant amb tots els dispositius, jo hi treballo, ho he vist, i en lloc de ser superherois de la nostra cultura, són exiliats. Però després pensava, avui he pensat, dic, i per què no vaig fer un homenatge de tres dones, no? Les màrtirs? Tinc una mala notícia. És que les màrtirs no arriben a ser màrtirs perquè estan invisibilitzades. Perquè si us demano tres persones similars a aquestes, us costarà molt trobar els noms, a nivell mediàtic. Vull dir, quan es parla d'aquestes dones que existeixen. I anem a veure-les. Us presento la Margaret Mitchell i la Timnit Gebru, d'origen indi i d'origen d'Índia i d'origen americà. Són dos data scientists, científiques de les dades. A veure si me'l dic gros. La Margaret i la Timmy eren treballadores de Google en el departament de Biaix per veure si hi havia un fallo en l'algoritme. Una cosa que us volia dir és, internet és racista i machista perquè la societat és racista i machista i com que l'utilitzem doncs, transferim les nostres maneres. Però jo no parlo d'això, jo parlo de com està configurada la tecnologia. O sigui, una cosa és que la gent sigui racista, però l'altra és si Google és racista, el software, no el contingut que surt quan busques, que també, són dos capes diferents, no? Els productes i com els productes es controlen. Sí? Llavors, elles dues van fer un estudi, estaven super orgulloses, van fer un estudi on van poder demostrar que independentment de que els continguts ja a la xarxa doncs, tendeixen a tenir sesgos, van poder demostrar que l'algoritme també tenia sesgos. I que quan buscaves una cosa, l'algoritme havia estat programat per enginyers que sense voler doncs, havien donat per sentat doncs, que si busques això doncs, estàs buscant un home i no una dona, per exemple, o coses similars. I van anar al patronat de Google a dir-los, uah, mireu, hem trobat això, ho hem demostrat científicament, tot, tot. I els van dir, heu complert el formulari 312 per fer servir dades interiors de l'empresa? Ah, no. Esteu despedides. I les van fer fora. La Margaret Mitchell va fer un tuit dient m'han fet fora perquè evidentment Google va dir que li havien ofert un canvi de posició que ella no havia acceptat. Va, com no era una expulsió. Sí? És una pena, hi ha una xerrada molt interessant de la Margaret Mitchell parlant d'inclusivitat i a més defensant molt el fet de que Google havia tingut en el seu top una noia racialitzada i que no entenen tenen la inclusivitat com a una foto on surten gent de colorets, però que tots són blancs a nivell de pensament i de discurs. Sí? I a la que es troben amb la complexitat de la inclusivitat, doncs, ja no és tan bonica la duda. Un altre màrtir, són màrtirs en el fons, Jo considero que això és tan o més greu que el de l'Snowden, perquè Google, que tingui un sesgo i que el patronat de Google decideixi expulsar aquesta gent quan descobreixen que poden fer una cosa millor, és molt greu. Frances Haugen és una project manager que el que fa és gestionar productes, en aquest cas d'Instagram, i va fer un estudi perquè Instagram fa el 2021 volia fer Instagram for Kids, amb la intenció de, bueno, bàsicament per dos raons. Una és que TikTok ho estava petant i era una plataforma xina i per tant va ser com, ens hem de posar les piles perquè les generacions joves tinguin algo similar a TikTok però per nens. I dos, per separar una mica amb tota la raó del món, que és que Instagram, i de bona fe, Instagram va ser dissenyat per adults i, o adolescents, i de cop dius, bueno, doncs potser els joves necessitaríem un Instagram diferent, amb unes condicions diferents. La Francesc li sembla genial aquesta tasca, a més doncs li ve de gust, fa tota una sèrie d'estudis, i resulta que amb les enquestes que fa a les persones, i de fet aquí podríem preguntar, algú d'aquí es considera que està enganxat a alguna xarxa social? Tenim una voluntària que aixeca la braç només de començar, jo també. Doncs va trobar que hi havia com un 14-20% de persones que obertament deien que se sentien addictes a Instagram. Algú d'aquí considera que està enganxat al tabac? Perquè la majoria de gent que fuma, també en tenim dos o tres, però el que passa és que quan un 14% de la població diu que està enganxada vol dir que és un 40 o un 35. Sí? I que hi ha riscos i que realment és crític. Sí? Llavors la Francesc va fer el mateix, va anar als d'Instagram, us la poso aquí, aquesta té pinta més a canyera, això és en el Congrés dels Estats Units, en el Capitol, perquè va dir que Facebook va decidir ignorar els seus informes sobre el perill que estava suposant l'addicció a internet i es van començar a demostrar evidències de que tenim desordres alimenticis per culpa d'Instagram, que tenim criatures que s'han arribat a suïcidar per culpa d'Instagram i que el risc de salut mental és superelevat. Va deixar de treballar a Instagram i ara està doncs, en un procés de defensar el seu discurs, però no s'ha convertit en una heroïna, sinó en una màrtir, com era d'esperar. Us recomano molt, i ara començarem a fer coses més pràctiques, perquè ja us he fet una xapa bastant densita, us recomano molt aquest documental que es diu The Social Dilemma, el dilema social, critica totes les xarxes socials i tot, excepte una, perquè està a Netflix. És una producció de Netflix. Llavors us dirà tot menys el de... Sabeu que Netflix quan s'acaba ja t'està posant la següent sèrie i t'està recomanant tal? Això en aquest documental no...
Curiosa.
No ens hi sembla rellevant, però en canvi parlen de els que es van inventar like, que es van inventar like pensant que farien un món millor i que pum, va petar la cosa, o el recomanador de YouTube del següent vídeo que genera un sesgo cultural molt heavy perquè l'algoritme calcula i decideix quin és el següent vídeo que has de mirar i com això condiciona la humanitat i el futur del pensament dels humans, no? És molt heavy, no? Són gent que tenen responsabilitats hiperelevades i els planyo, però no tenen un consorci de savis i sàvies que estiguin fent un debat profund i que estiguin... Sí. Anem a parlar d'una mica més de gènere, en concret de la part de les interfícies, de com estan dissenyades les plataformes, no del que hi passa a dins. Ara veureu per què faig aquest apunt. Anem a parlar de Wikipedia i Instagram. Quina creieu que és més masclista?
És molt difícil,
És molt difícil, que sí?
Totes dues?
A priori Instagram.
Com?
A priori Instagram.
A veure, aquí està... Qui creu que és Wikipedia? No, qui creu... Tu has dit Instagram? Qui està d'acord amb la seva... Qui creu que és Wikipedia? I qui creu que són les dos? Vale. Vale. A nivell de disseny d'interfície gràfica, Wikipedia és una interfície que és molt més inclusiva per diverses raons. Primera, si us hi fixeu, el disseny no ha canviat gaire en els últims anys, correcte? A més, és un disseny que no és gaire bonic en el sentit de fotos, floritures, icones, dibuixos. Per què?
Perquè sempre no hi
ha. Per Senegal.
Què?
Per Tahití. Per llocs on és difícil tenir connexió a internet i que tens molts pocs bytes. Llavors, cuidado, que si poses una foto grossa o si poses moltes icones, cada article 5 icones, milers d'icones, fuma. Sí? Per tant, hi ha una part del disseny de Wikipedia que té a veure amb la inclusivitat, i és així. N'hi ha una altra que és la neutralitat, que Google també se l'apropia, i aquí hi ha el whitewashing, no? O sigui, Google va de neutre, Edia lluita per ser neutre i té ses gos, però intenta tenir una interfície que sigui el màxim de neutre. Blanc i negre, no posem cap color per no entrar en tal, intentem mantenir text sobre blanc i contingut textual prioritari, però després també hi ha vídeos i fotos si calen, però només en el cas de que calguin per l'institut. Sí. Més coses que té la Wikipedia. És un historial de les intervencions que ha fet tothom. Per tant, si algú fa una guarrada, allà queda. I si algú no està d'acord i modifica l'article i després li tornen a canviar, allà queda. Tu pots anar a mirar la versió 3 d'aquella pàgina per veure el que va escriure no sé qui. Què més permet la Wikipedia? Participació anònima. Pots escriure i mantenir-te en un espai segur. Això ens acosta als homes a entendre-ho, perquè pensem que ens... Bueno, però què passa si saben... Però és veritat que en el gènere més femení és com... Igual està bé estar emparades per ser-te en una vida per no tenir problemes de... Ja l'ha dit una mujer, no? Es prefereixo que sigui anònim. Hi havia una frase famosa que deia que sospito que molts dels poemes anònims en el fons deuen ser de dones, no? Perquè hi ha aquesta tendència a protegir-se davant del patriarcat, no? En canvi, bueno, i finalment, perdó, la Wikipedia és open source, hi ha una fundació de software lliure sota, etc. Què passa amb Instagram? Pues, que va de lo contrario. Què rius tu? Clar, Instagram va d'individus, de veure qui guanya més punts, d'intentar sorprendre l'altre. O sigui, té tota una proposta de discurs que evidentment que estem compartint informació, evidentment que estem fent una manera de compartir dades, no? Però potser és una xarxa social basada en l'individualisme, en l'importància dels punts que guanyem. És molt quantitatiu i en canvi Wikipedia és molt més qualitatiu. Sí? Llavors, jo no sé si això es pot dir que és yin-yang, masculí-femení, gènere o no gènere, però tinc clarament una sensació que certes plataformes tenen una visió inclusiva, oberta, tot, tot, i les altres tenen una visió que, evidentment... Quina diferència entre Instagram i Wikipedia també? Pues que Instagram té un patronat que està a la bolsa, que és capitalista, que ara és part de Meta, de Facebook, de Zuckerberg, etc. Per tant, més patriarcal que tenir un senyor jefe que decideix. Sí? I, per exemple, si parlem d'això... Pues con Twitter hemos topado, que era una xarxa social que va tenir molt bona reputació perquè no era tan superficial com Instagram, pujar fotos, pujar... No, és de periodistes, sí? Com s'ha extès moltíssim, etc. Però hi va haver-hi una venda i qui la va comprar? L'Elon Musk. L'Elon Musk. Elon Musk és el de Tesla, dels cotxes Tesla, és el que va dir que la solució...
Satèl·lit.
Com?
El
dels satèl·lits. I és el que ha dit que la solució pel problema que tenim de canvi climàtic és segurament fer una carrera espacial i anar a Mart a viure. Sí, és el seu plan. Molt millor en Zuckerberg, que el que diu és posar-se ulleres de realitat virtual i viure en el metaverso. Una solució molt millor, vull dir, s'està cremant tot, però tu ja amb les orelleretes jugant a ping-pong. Llavors, quants d'aquí coneixeu Reddit, la plataforma Reddit? Dos? Tres? Molt bé. Quatre? Quatre persones joves. Bueno, t'acabo de considerar persona jove, Jesús, però...
Jo em fa molt poc.
Molt bé.
Però és un xat.
Bueno, li donarem veu a en Quim, que hem parlat abans, i no sé si vols explicar una mica què és Reddit, així en general.
Bueno, Reddit, en comptes de seguir perfils, com fas amb la majoria de xarxes socials, el que segueixes són comunitats, i t'uneixes amb elles. Llavors, doncs hi ha comunitats de tot. Hi ha comunitats de moviments socials, hi ha comunitats de videojocs, on publiques els teus records en aquell joc. Hi ha comunitats, per exemple, n'hi ha una que es diu Ask Reddit, que has de preguntar a Reddit, on tu preguntes coses sobre la societat o coses que et fa por preguntar amb les persones properes o el que sigui, i persones de l'anonimat. I altres persones anònimes també respondran i mantindran converses sempre des de pregunta, resposta, bueno, sempre és això, no?
És un fòrum, no?
Sí, és un fòrum. És, tu publiques en aquella comunitat i a partir d'allà es crea com respostes i respostes, respostes, respostes. I això, i ja està.
La diferència entre Twitter i Reddit és que quan publiques et queda en el teu perfil la contribució que has fet, però a més queda en la comunitat. Per tant, hi ha com dos espais. L'espai comunitat, que és moderat per moderadors i que forma part, hi ha unes normes de... En aquesta comunitat t'has de presentar, diguem, la teva edat, o en aquesta comunitat no pots dir certes coses, o no, en aquesta comunitat no parlem d'aquests temes, parlem d'aquest altre. Hi ha unes normes. Cada comunitat es centra de forma consensual i tu t'hi fas o no t'hi fas amb les comunitats. I a part tens un perfil enorme, tens el teu usuari, i hi ha una cosa molt interessant que, bueno, una de les coses que us volia portar a aquest exemple és que no sé si sabeu, però Twitter ara s'està fotent una castanya descomunal perquè l'Elon Musk ha decidit que ara es dirà X i no Twitter, i que ha decidit que s'han de pagar els perfils professionals però després no, però després ha decidit un altre cop, i després ha decidit que certs periodistes no han d'estar dins de la xarxa. Què ens passa? Pues que tenim aquí una cosa patriarcal, que de cop el senyor que compro a Tocateja el projecte, que no el va fundar ell, pues ara vol canviar el món. Té capritxos. Té capritxos, i a quants milions de persones afecten els capritxos del senyor que no ha votat Elon Musk? Pues a molts. I a quanta gent li compromet el seu, la seva vida social, la seva relació, sí? A molta gent. Llavors, us volia fer una reflexió sobre el que és una xarxa social. Algú s'atreveix a definir xarxa social? És dura aquesta.
La connexió entre persones.
Connexió entre persones? M'agrada. Algú més?
Compartir informació.
Es nota que estem a la plana, m'encanta.
Però el terme xarxa, no? També metafòricament el que has dit abans, no? La xarxa també pescant peixos, no? Per exemple.
Per exemple.
És la plaça del poble.
Molt bé. Les xarxes socials, en el fons, són la família, el poble, la comunitat, sí? Tot això són xarxes socials. El grup de bàsquet, els del col·le. Internet i les Big Tech van agafar això i ho van convertir en un lloc on fer negoci, diguem, no? O fer perfils, etc. Ho dic perquè molt sovint entenem, quan diguem xarxes socials, anem directament a el que és les aplicacions mòbils i els Twitters i els Facebooks i els Instagrams, etc. Llavors, el que està passant a Twitter és molt gros, i crec que abans parlant amb en Quim deia ha aconseguit que tothom es posés d'acord en dir aquest tio és un capullo, vull dir, ha aconseguit realment una reacció bastant consensuada de... Sí, no? Com una mica... Però, curiosament, heu vist alguna manifestació en contra del que està passant?
No.
Us presento un vídeo de Reddit. Reddit, la plataforma aquesta, busca fer comunitat, no només xarxa social. No va de jo penjo coses i tal, sinó intenta crear espais comunitaris i hi ha moderadors, etc. Això té conseqüències polítiques i poètiques i ens relaciona d'una manera diferent. Llavors, Reddit fa un cop cada... Bueno, hi ha un debat de si es farà cada any o cada dos anys...
Sí, bueno, i això no té tema, també és el que s'ha fet aquest any abans.
Bueno, però no entrarem en tant detall, però... Reddit té un projecte boníssim, que és que hi ha una comunitat que es diu Places, també saps?
No, sense.
Place. I permet a cada usuari, si vols explicar-ho tu...
Cada 5 minuts posar un píxel d'un cert color.
Reddit diu durant dos dies, és? O
tres, o...
Durant un període de temps, un cop cada any, cada dos anys, depèn, diuen tots els usuaris de Reddit tenen dret a cada 5 minuts escollir un color, un píxel, i clic, fer el píxel. En un
superpantalla.
Pues anem a veure-ho. Això ja està començat, perdoneu que el vídeo està començat. Això són tot milers de persones que estan cada 5 minuts apretant botonets per fer, i s'organitzen, i aquí et dono paraula també aquí.
Bueno, i des de les diferents comunitats s'organitzen per xat de veu o per mitjançant altres xarxes. per crear els seus dissenys i tot el que és.
Això és un timelapse, això està accelerat a saco per veure-ho en temps real. Si són 3 dies, els veureu en 3 minuts. 3 dies, sí? Llavors, tenim la senyera. On està la senyera?
Està allà al bon pis.
Tenim un homenatge a l'Ibáñez d'aquest any.
Allà entre la... no sé si és Suècia, la bandera...
Al baix a l'esquerra. Hi ha una senyera a l'esquerra.
Sí, a l'esquerra de tot ara. Al costat del francès.
Els francesos aquí... I és tot molt bonic, oi que sí? És com maco, és un projecte molt humanístic, molt bonic, però de cop trobarem alguna cosa que us sorprendrà una mica.
Com? Allà hi ha armes.
Hi ha armes... La vida és així, també. El Jan McQueen...
Hi ha molta gent que no sap què té la vida.
S'està fent gros.
Sí, cada cop que s'omple, decideixen ampliar l'aliento i cada cop és...
Però ja no es veu, ara.
Bueno, és que estàs veient, o sigui, tu pots entrar i anar a veure el tamany píxel, diguem. Sí, és un resum en vídeo. Jo no crec que sigui que hi ha molta gent que s'avorreix, no sé qui ho ha dit, però jo...
Sí. Poca feina.
Jo crec que això és una manera preciosa i brutal de sentir-nos comunitat i formar part. És una obra artística col·laborativa, és segurament la primera obra del món que col·laboren tantes persones de cop durant 3 dies. És espectacular a nivell cultural el que vol dir. I és veritat que hi ha gent que doncs, té temps per això, els artistes normalment tenen temps per fer coses que no entenem. I aquí surt una cosa que... Sí. Qui és l'Esther?
És un senyor dels directius de la mateixa xarxa que va prohibir l'ús de programes tercers en la xarxa. Programes tercers, programes externs a la xarxa per facilitar, doncs, per exemple, robots que et pengessin coses automàticament durant un cert temps o...
O que, per exemple, jo vulgui muntar un projecte i vulgui fer servir Reddit, llavors a través de el que s'anomena una API, que és una... Només al final, que és espectacular. Sí.
Al final només et deixaven ficar un tipus de... Només et deixaven ficar color blanc. Llavors, pues...
Al final de la... Quan decideixen que s'acaba, els píxels que pot afegir la gent són blancs fins que queda el panell totalment blanc i tot un blanc. I hi havia una organització per part de tota la comunitat d'escriure aquesta crítica al senyor Spes, que és el CEO de Reddit, que ha entrat nou i que ha decidit començar a comercialitzar, a treure més fruit econòmic de la plataforma, però ho ha fet no seguint la comunitat lliure, oberta, que permet curiositat cap a altres plataformes, cap a altres serveis, sinó que ha començat a dir això es tanca, si tu vols ser de Reddit has d'anar amb nosaltres, no pots anar amb tercers, has d'estar... Sí, està bloquejant la col·laboració amb tercers. Reddit és una plataforma que ve de la... un d'ells que està darrere de Reddit és l'Aaron Swartz, que és el creador de Creative Commons, o el creador, un personatge que es va suïcidar perquè el van matxacar molt des dels Estats Units, però que era un geni, hi ha un documental molt bonic que es diu Internet Boy, que parla de la seva trajectòria, era una persona que lluitava molt per el comú, el Creative Commons, és trencar el copyright i obrir-lo cap als comuns, etc. Vaig acabant, perquè ja són la sèrie ideal i us he fotut una xapa que aquí hem de... No, però encara... WhatsApp, Telegram, Signal. Aquesta és la meva favorita, perquè clar... WhatsApp era molt guai. Se la va inventar en Brian Acton, un personatge amb un altre que no me'n recordo el seu nom. I quan va arribar un punt que van intentar monetitzar-ho i van dir que els usuaris d'iPhone que paguen normalment les apps que paguin un euro per descarregar-se l'app i amb això ja mantenim. Van haver-hi moltes queixes perquè els usuaris d'iPhone van dir joder, els d'Android ho tenen gratis i nosaltres no. Llavors van dir, bueno, hem de buscar una altra manera, però no volem fer publicitat, no volem vendre les dades, no volem pervertir la xarxa. En Zuckerberg va veure que Facebook començava a perdre pistonada i van decidir que volien comprar una plataforma de xarxes socials on hi hagués molta activitat i que estigués sana. Van dir, ah, per WhatsApp. WhatsApp va dir que no. van estar intentant Snapchat, que és un altre que es fa servir molt als Estats Units. Snapchat va dir, ni hablar. Van seguir lluitant, buscant, i van anar pujant l'oferta fins que van oferir $37 per usuari de WhatsApp als creadors de WhatsApp. WhatsApp té molts milions d'usuaris, multiplicat per 37 és molts milions d'euritos, dòlars. Sí? Al final van cedir a la pressió i van dir, ok, el venem. Què va passar? Que en Brian Acton no es va sentir gens content d'haver fet això. Va passar a ser una persona supermilionària del dia a la nit, gràcies a la seva tal. L'altre ho va viure bé, però en Brian Acton va dir, a mi això no... Què va passar paral·lelament? Telegram, que és d'en Pablo Durov, que és un rus que va decidir despatriar-se de Rússia perquè no volia col·laborar amb els serveis secrets perquè Telegram estigués controlat per la intel·ligència russa, i va posar la seu de Telegram a Dubai i a Anglaterra per coses fiscals, per fer. És un milionari rus que va decidir despotricar de la seva pàtria i va veure una oportunitat clara de dir WhatsApp no és segur, Telegram és alternatiu, és més segur, etc. I ens van posar tots Telegram superguai. Ara tenim en WhatsApp a en Zuckerberg i en Pablo Durov a Telegram, no? I viva el patriarcado que no salimos de allí. O sea, anem de la Coca-Cola a la Pepsi. Quina és la més sana? Les dos. Val? Per tant, estem en una cosa de que sempre hi ha una estructura capitalista darrere que vol capitalitzar els diners i que d'alguna manera ho acabarà fent i ho acabarà fent. Què ha passat amb WhatsApp? Que jo me'l vaig desinstal·lar, ara no me'n recordo exactament la data, però va ser quan els terms and conditions van ser modificats, que hi va haver-hi molt de rebombori, es va parlar de tal i qual, i van cedir que Europa no fos tan agressiu al tema, però a Àfrica, a saco. Nosaltres tenim una mica més de drets, passo de tenir WhatsApp i que els africans es pensin que a nosaltres ens encanta el WhatsApp i de tampar-me les terms and conditions. Què va dir WhatsApp? Va dir, totes les dades que recullo, metadades, no continguts de fotos i de textos, totes les metadades les puc vendre a terceres empreses. Això va ser la modificació dels terms and conditions. Vol dir que t'evita el que pot passar. Què és una metadata? Una metadada és a quina hora escrius i a qui, però no què escrius. Ara jo et preguntaré, aquella persona que li escrius al matí només a començar el matí, i aquella persona que va dir, dius,
no,
qui és?
No.
Com?
Va dir, no saps si ho diu.
Com?
Que bon dia no saps si ho diu.
No sap que dius bon dia. Si els de WhatsApp saben que cada matí a primera hora quan jo em connecto a la xarxa li escric a la Imma un algo, i abans d'anar a dormir li escric un altre algo, i això passa cada dia, cada dos, de cop i el dia que no, però bueno. Què saben de la nostra relació amb l'Imma i jo? I què passa amb la geolocalització de tots vosaltres durant aquesta setmana? On deveu ser? Què deveu estar fent?
L'Imma.
És que és més igual. Llavors, les metadades poden detectar si estàs malalt, si s'ha mort algú, si estàs enamorat, si estàs treballant, si t'has trobat amb gent que és d'un barri pobre o d'un barri ric. Jo prefereixo saber les vostres metadades que no el que li heu dit a la persona del cantó fa un moment, perquè amb les vostres metadades us tinc molt més retratats.
Igualment, el telèfon està gravant, no? Que tenen WhatsApp, no?
Sí.
El telèfon està gravant tot el rato, pues, no?
Si has acceptat tenir un assistent de veu que estigui analitzant la veu,
no.
Pues, en el teu cas, sí.
No.
No,
ho sí. Vam acceptar i sabem què passa.
Vale. No. Mantinguem, o sigui, sí.
Perquè la metadada...
Podem parlar de conspiració, literal, o sigui, de vulneració... No dic conspiranoia, eh? Dic conspiració, o sigui, podem parlar de que els Estats Units estan intentant vigilar els ciutadans i això és el que explica el pobre exiliat de l'NSA sí, però és que estem ja parlant d'un altre debat, que és que tu comercialment acceptes que això es faci conforme et sigui gratis o altre. Són dues coses que crec que s'han de separar per no Perquè jo m'he trobat tota la vida que tothom diu ai, però és que és igual, si ja ho saben tot de mi. Com? De quina manera? I com tu firmes? O sigui, poses el cul de cantó, de cares, o intentes anar una mica decent? Pues això és important. Perquè si no, a mi m'han anat molts cops, m'han dit, és igual, faci el que fa. No és igual. No és igual. Ens diuen que és igual. Hi ha un poema molt potent de la Ken Tempest que diu ens prenen per idiotes, però és el seu problema. Quan actuem com idiotes, és el nostre problema. És molt potent dir... O sigui, critiquem això, que sí, que esperem sempre que som subnormals, vale? Però vigilem després no de dir-ho. Bueno, pues... Llavors, Signal. Signal el crea un xaval, pobre, no em sé el nom perquè té un nom raríssim, Rastafari, americà, que crea el millor sistema d'encriptat que existeix en el món. Encriptat vol dir codificar la informació perquè les persones que no... Si jo t'envio un missatge a tu, doncs entre mig no es pugui interceptar. El millor sistema d'encriptat, que fa servir Gmail, que fa servir totes les tecnologies, la NASA, etcètera, etcètera, se l'inventa aquest personatge i aquest personatge fa un sistema de missatgeria que segueix els seus protocols, etcètera, etcètera, i en Brian Acton, de WhatsApp, diu com puc fer perquè saldar una mica aquesta angoixa que m'ha vingut de m'he fet multimilionari però he vengut la informació de tota la gent que m'ha fet cas en Zuckerberg. Pues decideix cofundar la Fundació Signal, que és una fundació sense ànim de lucre que fa servir el software lliure que has desenvolupat aquest actiu i el disseny de l'aplicació mòbil és molt semblant a WhatsApp però amb una sèrie de característiques diferents, que per exemple no vol que et facis addicte. No et posa l'última, no pots saber l'última vegada que algú s'ha connectat perquè no és una funció vàlida perquè genera ansietat. Fin. O sigui, sí que pots veure si ha llegit el missatge, doncs per una qüestió de saber que l'ha rebut, però no saps si era a les 6 del matí o si era fa un moment, és quan no estàs mirant, ho veus, sí? Les notificacions són molt menys invasives, etc. Llavors, és software lliure, és fundació sense ànim de lucre, i el que recullen de dades és l'últim que t'has connectat per saber si t'han d'enviar nous missatges. És l'únic que recullen. Llavors, quan la policia diu estem investigant aquesta persona, doncs si fa servir Signal, diran s'ha connectat a les 3, és l'únic que li podem donar senyor gent, i si fa servir WhatsApp, s'ha connectat a les 3 des d'aquest lloc, ha escrit 3 missatges, els ha escrit a 3 persones, etc. Però no sé quins missatges, ni sé quines fotos, senyor gent. Però clar, a mi si em busquen, prefereixo estar Signal que WhatsApp, per si de cas.
Jo, sí, no, perquè em fes pensar, ara fa uns anys WhatsApp sí que va enviar uns missatges que deien a partir d'ara les conversacions estaran encriptades.
Sí, sí. És que WhatsApp tenia un problema de base que al principi de tot era molt, però això ens ha passat sempre a la tecnologia, que les primeres coses eren molt happy. O sigui, al Banc de Sabadell jo vaig accedir a l'arxiu de l'Excel, ho tenia penjat a la web, l'Excel dels seus clients. Un problema va passar en plan, ei, mira, el Banc de Sabadell té penjat un Excel amb les dades. Amb el temps es van millorar les coses. La gran crítica que feia Telegram a WhatsApp és que WhatsApp no encriptava les comunicacions. I ara WhatsApp ho fa. Què passa? Per què ho han fet en aquest moment i com va? Sí, perquè t'encripto la informació, però me quedo les metadades i els aven a tercers, per exemple, Mercadona o el govern. Sí? Llavors, sisplau, sortint d'aquesta d'allò, com que és tot tan complicat i tal, no sé què, és molt senzill. Només us demano que o us poseu Signa o us porreu WhatsApp, que us poseu Signa, que això ja seria la regomba. Impossible no és res, impossible no és absolutament res.
Impossible en el món actual,
perquè si no ve a mi...
Entre WhatsApp i Telegram estem parlant una mica d'entre Coca-Cola i Pepsi, perquè un està en servidors a la nube, que és Telegram, WhatsApp també té la nube, hi ha metadades que recull, Telegram recull una mica menys de metadades, però si voleu canviar, o sigui, si voleu ser alternatius, que és el que tothom que s'ha passat a Telegram és perquè és més alternatiu. Quasi. Signa des d'una fundació sense ànim de lucre, no és capitalista, no hi ha un CEO que pugui fer un gira de volant com Twitter i dir ara canviar no sé què, sinó que és una fundació amb una missió que és crear comunicació de qualitat, software lliure, fundació i...
Però quanta gent hi ha ara? Sí, està molt clar que clar, qui podré parlar?
Quanta gent té signa a l'aquí?
No està mai.
3, 5, 6.
No patiu. O sigui, la pregunta... Si la pregunta és... Si el discurs gira entorn a què és més pràctic, mai serà protegir la vostra privacitat. El més pràctic serà que us follin fort. És així. Tot bé, Imma?
Per aquestes paraulotes, ara...
Sí, està gravat.
Una pregunta, o sigui, quan dius no és igual, no? Amb aquesta tendència general que hi ha, no? Que fins i tot una vegada he vist alguna imatge d'aquestes així com trucades d'una manifestació, no? Que tothom ja agafava una pancarta que deia aceptamos totes les cookies, basta ja, no ens ho pregunteu més, no? O sigui, ja ens venem directament al diable, no? Quan dius que això no és igual, pots posar uns exemples concrets de les conseqüències de per què no és igual, a part de no estar col·laborant amb el capitalisme, amb el tal, no? I tot això de que ara tenim el signal i que segurament doncs, s'acabarà pervertint, perquè primer va ser això, després va... No? I anirem buscant espais, no? On seguir subsistint els defensors de tot plegat.
Hi ha una cosa molt important, que és la infraestructura que hi ha darrere. Si a darrere hi ha una empresa, a darrere hi ha una empresa. La Wikipedia no s'ha deformat perquè darrere hi ha una fundació. Sí? Reddit està defensant-se perquè hi ha una comunitat potent a darrere, però estan venuts perquè és una empresa. I per tant Reddit acabarà fent el que necessiti com a empresa. Només, des de la meva expertesa, tot el que he investigat des de fins a data d'avui, només aquell software lliure que està en l'emparatge d'una fundació té garanties de que no es distorsionarà. Perquè no hi ha ningú, hi ha un patronat, hi ha tota una sèrie de coses, poden passar coses, però hi ha dues característiques que la protegeixen molt bé. La primera és que el CESO guard lliure, si aquella fundació, si ara Signal es comença a fer malament algo, es pot copiar tot el codi i fer Signal 2 sense los malos de la fundació, si és que la fundació es tornés dolenta, amb la qual perd importància el que decideixen la fundació, perquè si fes una decisió impopular, si Twitter fos software lliure, ara X serien 4 gats i Twitter seguiria com sempre, perquè tothom diria que siga con lo suyo, hacemos una còpia de Twitter i seguim... Sí, el software lliure permet això, el software propietari no. I el software propietari és WhatsApp, Telegram, signa de software lliure. I l'emparatge de la fundació és molt important per una qüestió política de gestió. O sigui, perquè quan la Frances Hughes diu Instagram està generant addicció als nens i s'estan suïcidant persones, el patronat no és que sigui indiferent això, hòstia, li sap molt de greu, però nosaltres volem guanyar diners i la gent addicta ens paga, ens dona més benefici. I aquest és el vector de decisió per sobre de ai, pobres. La Fundació Signal no té cap voluntat de fer més diners perquè no pot generar benefici perquè és sense ànim de lucre. Llavors, blinda un model que està dissenyat per una societat millor, i tant de bo tinguéssim molt bollant. Ojalà Mercadona fos una fundació sense ànim de lucre, perquè seria un mercat molt potent, però amb un objectiu de qualitat i... o no ho sé, però vull dir que...
Què hi pinta allà del Twitter i Instagram?
Sí, pues que tenen les xarxes socials, evidentment. Sí, sí. O sigui, és per anar al Twitter de Signal i a l'Instagram de Signal. És igual que la peluquera del barri té Twitter i Instagram i no és fan de Twitter ni Instagram, però l'ha de tenir perquè el trobi. Vull dir que no està vinculat amb ells.
Perquè ens passem d'un als altres, o sigui, vol agafar aquests d'aquí, doncs ens estem de...
Sí, no, Signal és un projecte que es dona a conèixer com... No, una de les estratègies que han entès és que, no va de, que si com més polític ho fan, pitjor. És simplement una app que funciona superbé i que és lliure i tal. No, l'app de los antisistema, no, és l'app de tothom. És que jo vull que la meva mare faci servir Signal perquè és que jo no vull que la meva mare... No ho sap la meva mare el que està passant. Llavors, amb qui podré parlar? Amb la gent que t'estimis, demanar-los que es posin Signal, però no per una... O sigui, no de superhéroes, sinó de sentit comú de dir que fem servir tecnologia que no genera addicció, que no genera metadades, que és lliure...
Però critiques Instagram i fas que Signal se'n vagi a Instagram, no ho entenc.
No, això és el perfil de Signal que té... Signal té un perfil a Twitter, té un perfil a Instagram, té un perfil a Facebook, té un perfil a TikTok, per donar-se a conèixer, igual que totes les empreses tenen. La Generalitat de Catalunya té Instagram, Twitter i Facebook. Simplement tenen les xarxes socials perquè és tota la pel·lícula de Signal.
Signal igual posaria anuncis a la...
Si tu tens Twitter, pots seguir Signal a Twitter i dir, jo soc fan de Twitter. Ai, de Signal.
Jo després que m'envies missatges cada dia al dematí o a la nit, el que dic, a veure, posa
Jo tinc una pregunta, segons la teva opinió, llavors creus que és irreconciliable que la tecnologia estigui a favor de l'humà, no? És a dir, quan hi ha una entitat privada darrere.
Ah, sí, crec que el capitalisme no serà mai ecològic, no serà mai inclusiu, i no serà mai sa per la salut mental si no és la seva única manera de fer pasta. Si no és aquesta, jo crec que el capitalisme és tòxic.
Clar, és que jo estic veient uns corrents que estan canviant ara mateix, no? Amb el tot el tema de les Big Four, amb això que se'n diu capitalisme conscient, no? És a dir, hi ha una corrent, encara es volen incidient, si vols, però sí que hi ha una corrent que està començant a parlar d'un lideratge més conscient, a parlar de persones que no estan bé, que necessiten treballar-se, que necessiten posar les seves coses en ordre, i que són líders d'empreses també. Mm-hmm. Llavors, vull dir, el que vull dir amb això és que no sé si és tan rotund amb el tema de la tecnologia, perquè quan dius fundació, a mi em salta, no?, una mica el tema de fantàstic, però clar, com paguem tot això? Com paguem la tecnologia? Com paguem, com avancem amb això? No? Perquè a vegades el que passa...
És que potser potser hem avançat d'una manera super violenta, imposada i no natural. Potser ens hem instal·lat aplicacions en menys de 6 anys sense entendre com ens pot tarar totalment, perquè el capitalisme ha anat invertint injeccions de bitllets per aconseguir que tots estiguem enganxats als mòbils. Potser ja aniria bé anar a poc a poc i seguir desenvolupant tecnologia. Internet, el 98% dels ordinadors que estan connectats a internet funcionen amb Linux, software lliure, perquè la xarxa funciona amb Linux. El que passa és que a la tele parlem de Facebook i Elon Musk tot el sant dia, però internet és una plataforma de connexió entre humans lliure. El que passa és que després, a dins d'internet, ens instal·lem Facebook. Conyo, però si tu pots instal·lar altres alternatives tal i qual. Però necessitem entendre-ho, i que aquesta xerrada d'avui a molta gent li hagi portat informació nova és molt preocupant, perquè estem en el primer món, perquè portem 30 anys amb internet i perquè tenim problemes d'addicció. Hola! Abans ho dèiem en la sobretaula, que a l'escola t'ensenyen a instal·lar-te Gmail. Això és cultura digital. Què està passant amb les institucions a l'hora de parlar d'això? No? I les institucions van començar molt amb software lliure i han acabat acceptant l'outsourcing i dir, bueno, pues fem un pacte amb Microsoft, fem un pacte amb tal. I de cop pues estem pagant diners a Estats Units perquè controlin les nostres dades. És que a mi em peta el cap i ho trobo d'anar allà, però no hi ha ningú més que vingui a Alemanya amb mi. O sigui, sisplau, anem-hi lluny.
És un tema d'inconsciència tecnològica.
I també una qüestió de gestió.
Hi ha poca consciència de la manipulació tecnològica. No sé, jo parlo de moltes coses que no tenia ni idea, algunes coses on funcionaven, però... Perquè en el fons jo crec que també hi ha moviments en els quals et volen fer les coses millor.
Sí.
I fer diners, m'explico? És a dir, que una cosa no està rendint.
Sí, i una fundació fa molt de diners i la gent que treballa en una fundació pot cobrar molt bé i pot enriquir molt la fundació a nivell econòmic és per això n'havíem parlat en una reunió, però no confonguem fundació amb viure de l'aire. Jo, per exemple, estic en un projecte que estava dient que volia fer una fundació i em deia, i moriràs de gana, i dic, no, jo vull cobrar de tota manera, jo vull que tot funcioni i que es moguin diners, però des d'un concepte fundació sense ànim de lucre. Vaig a fer un super ràpid tancament i obrim debat, perquè tinc unes diapos aquí encara. Vull presentar la Sherry Tarker, que és molt maca. La Sherry Tarker és una mega crack d'internet. És psicòloga i ha treballat molt amb dones, mares, nens, nenes. Sí? I una de les coses que... Un dels llibres més potents que va escriure... Bueno, al principi es va fer molt famosa perquè va escriure un llibre que es deia Sex Lies en Internet, i al principi de tot, i tothom, ah, que guai, que moderna, que tal, I després va fer un altre llibre que es deia Connected but Alone, Connectats però sols, i no li va fer cas ni el tato. I aquí ella va dir, uau, hi ha un sesgo que flipes. O sigui, si dius sexo, internet i rock and roll, pues, ay, Sherry, invitamos a una mujer a hablar. Ahora la mujer quiere hablar de los problemas de relación entre los adolescentes. Uf, es que esto no le gusta a nadie. Next. ¿Sí? La Sherry Turkle té una conversa a Team Human amb en Douglas Raskin, que parlen els dos, dos llibres que han escrit actualment, que parlen del problema de que tenim com a líders a Elon Musk i el Zuckerberg, que estan com un puto llum, que no és normal que seguim fent els iquers i que, sisplau, que algú els digui que estan bojos, però seguim allà en plan, uau, que aquests són el model d'èxit, no?
On el fill, on
el fill, on el fill, on el fill, on el fill, on el teu fill un dia d'aquests. Llavors, hi ha aquest podcast molt, molt interessant de la Sherry Turkle que us presento perquè jo vull anar cap a una cosa de solucions. Hem parlat de les fundacions com una d'allò, però anem a parlar del present augmentat. I la Sherry Turkle, una de les coses que en un podcast, que és el que us he passat abans, que ara ja m'estic desordenant, aquest podcast que es diu Team Human, té una conversa amb en Douglas, i en Douglas li diu, però com solucionarem el món, els problemes que estem tinguent, la tecnologia i tot plegat, no? I els rics, ara als Estats Units, estan completament bojos mirant si es pot fer de plataformes a sobre del mar, si es poden fer búnkers que aguantin el canvi climàtic i com, pues això, si la Lluna, si Mart, si es pot intentar un salvar d'alguna manera. Llavors, hola, problemes de hombres patriarcales, que la solució és la Ilia Oparda, me hago una casa nueva en otro sitio y a ver si me soluciono el tema. Cariños, la feina és una altra. Llavors és molt divertit perquè en Douglas li diu, però és que clar, quina és la solució? Els dos són persones crítiques i en Douglas ha ajudat molt a... bueno. I li parla la Sherry Turkle d'aquest llibre que me'l vaig comprar fascinat per això, que és Indigenisme radical. I l'indigenisme radical... Com?
Que te'n vas a l'altre extrem, no?
Bueno, això és un pont, per exemple, construït a través de casar dos arbres que de forma orgànica es mantenen vius, sants, relacionen i permeten a la gent moure's. Si hi ha inundacions, són bastant, bastant resistents. I, bueno, són maneres de fer tecnologia super... perquè, clar, resulta que volem tecnologia eco-friendly. Volem una tecnologia que ens permeti tota una sèrie de coses i dius, no serà que potser ja ho fèiem així abans i ara de cop pensem que hem de fer una app per construir un pont? Aquest llibre, Indigenisme Radical, diu, potser estem ignorant que tenim en la fase de la Terra des de fa milers d'anys coneixements ancestrals molt potents de com mantenir l'alimentació, mantenir la salut, mantenir la comunitat, mantenir tota una sèrie de coses, i seguim descarregant apps per canviar el món. Potser la solució no és el solucionisme, no és el tecnosolucionisme, sinó que és mirar cap a llocs on realment s'estan fent coses molt eficients, molt innovadores, molt potents, però també molt ancestrals. I res, us vull deixar el llibre per aquí perquè m'agrada molt i aquest era el meu fin de fiesta. Era que de friki tecnològic de posar-vos de posar este es el futuro aumentado. No m'ha donat temps de fer el gir. Ah, veig que hi ha paraules. Comencem el debat, si voleu, debatem una mica més. És una mica tard, l'he allargat molt, però tenim...
Jo tinc una pregunta.
Sí.
Abans del debat. És per preguntar-te si això és possible o va ser una casualitat. Mira, fa un mes i pico, la meva germana i el seu home van comprar un cotxe, volien comprar un cotxe i van estar mirant concessionaris i tal. I el meu cunyat em va dir, serà possible, des de que estem anant a concessionaris, no paro de rebre propaganda que si Volvo, que si Audi, que si no sé què. Diu, i jo no he tocat el mòbil. Jo m'imagino que devien donar dades amb
amb els concessionaris. Però el fort és que això m'ho expliquen i l'endemà estic mirant el Facebook i em comença a sortir anuncis de Volvo, de cotxes de Volvo,
sí,
que era
sí,
el que és.
Però bitllet de Volvo, que és bo.
La pregunta és, jo no vaig donar cap dada, jo, o sigui, jo no vaig entrar en aquesta pel·lícula, sí, jo espantava mi germana i el meu cunyat. Com és possible que el meu mòbil em comenci a sortir anuncis de Volvo?
Se'n diu metadades i se'n diuen cookies. Són dues coses.
Però jo no vaig tocar el meu mòbil.
Però tu estàs donant metadades a punt de pal ara mateix.
Cada cop.
Ho has acceptat, a més a més.
Accepteu
però, cookies. Però no ho entenc.
Sí, sí.
Clar, no puc tenir. O sigui, vale, que és la meva germana.
Has estat en contacte durant un temps, ells estan amb... O sigui, els algoritmes fan càlculs de probabilitat. I et poden posar qualsevol publicitat. Tu has acceptat publicitat contextualitzada, perquè no has anat a desactivar-ho.
I el mòbil t'ha escoltat.
Sí, publicitat. Com?
Que el mòbil l'ha escoltat.
No, és... el mòbil a vegades escolta, però és una mica mite... Us explico. No, les metadades són més importants que l'escolta secreta de converses. No és que tu diguis Volvo, 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 és que quan estàs dient això, sense adonar-te'n, hi ha un moment que mires el navegador i li ensenyes la pàgina de Volvo. No, un moment. Llavors aquí ja queda que aquesta persona porta, ha clicat tres cops a casa seva al Volvo. Després resulta que amb el mòbil rep un missatge d'un amic. Pues, per exemple, aquest amic ja pot començar a rebre dels 20 anuncis que rebrà un que sigui de cotxes. Que resulta que això segueix en el temps i tu te'n vas a una geolocalització que resulta que és la seu de Volvo i també la seu de no sé què. Però segurament no és tant per Volvo, sinó que Mercedes-Benz diu, jo poso pasta, si quan algú està buscant Volvo, tu li poses Mercedes-Benz. O qui ha posat més pasta, perquè segur que ha anat a mirar diversos models, diferents marques. Doncs pues Volvo està posant més pasta activament perquè totes les metadades que pugui entrar en mà, tal. No és tant que tu diguis Volvo, Volvo, Volvo i te surti publicitat de Volvo, sinó que tu no te n'adones de que t'ha enviat un link. I aquest link és un metadato que flipes. Tu no te n'adones que has estat parlant i un anunci l'has clicat. Uf, això és... Si l'has clicat...
Ah, picao!
Ah, por ellos!
No
ens n'adonem. O sigui, la meva mare no para de dir-me no sé res amb el mòbil i se m'ha desinstal·lat tot. Però, mama, has apretat coses. No, 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 no passa res.
Dijous rebem anuncis de cotxes que es poden
fer. Escolta,
de
cotxes segur.
Què dic?
Sí,
que tinc una situació que és en un sopar parlar amb una persona d'una herència i l'endemà al matí, el 3:24, què fer en el cas de rebre una herència? L'endemà al matí i vam tenir un sopar, una conversa.
Que no era ni l'hora, no, 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 era publicitat o contingut?
Una notícia. Sí. Una notícia.
Perdoneu, conspiranoia.
No, jo crec que...
3:24 no posa anuncis...
No. Cada cop que et baixa... No, anuncis no, una notícia. Però tu quan et baixes certes aplicacions, acceptes condicions i alguna és de veure amb el micro. Amb el micròfon del telèfon, que detecten paraules clau...
Però això sap molt de greu dir-te que té un 80% de possibilitats que sigui coincidència que la vida...
Sí, realment ha passat...
Si estem parlant d'una notícia, és que no...
No, d'una notícia d'ara, sinó d'aquestes d'arxiu, i pam, i t'apareix.
Vale. No, estàs parlant que l'algoritme et filtrava les notícies destacades i te posava aquesta com destacada. Vale. També jo agafaria amb lupa aquestes coses. L'escolta amb micro està demostrat que hi és, eh? Però agafaria amb lupa perquè no som conscients de que, o sigui, jo et pregunto, el que has fet amb el mòbil el dia d'avui em diràs res o tres coses i n'has fet 3.500.
Sí, sí, això,
llavors,
això
tendim a dir, jo no...
Això,
no, només he obert un moment a dir.
I cada cop que et baixes alguna cosa, acceptes...
Sí, per entendre, això, tingueu en compte, per exemple, que l'algoritme d'Instagram o de TikTok i totes aquestes calculen el temps que tu tardes en fer l'explore. O sigui, si tu en un sí. Vas més ràpid i l'altre més lent, està fent pesos. Per tant, et quedes més pillat mirant cotxes que mirant... O sigui, no he clicat res, però estàs més ràpid.
Sí.
És, o sigui, és molt pervers o molt surrealista a un nivell de...
Però documental aquest que has dit del social...
Direm,
t'ho explico molt clarament.
Us ho tinc aquí.
Com es pot saber quan és un software lliure i hi ha una fundació al darrere i aquestes coses?
Com es pot saber anar a la... Què rigueu? Què? Ai!
Com la
xerrada,
quan fas crítica
per les empreses. Manifiestos. És que jo sempre he dit manifiestos, els manifestos. Manifestos. Tenc un moment als ulls. Digue'l, digue'l.
Em sembla que hi ha la gent que vol.
Endavant.
Ara li arriba una notícia aguda de Volvo. El primer que la
rique és inclusiu. Que yo soy DJ, que el sábado vamos a hacer manifiesto de la tecnología. Espero que vaya con robotets.
Agafant el tema d'abans que t'han preguntat amb el Signal, ¿vale? que com si un Signal té com, diríem, tens com un WhatsApp, com si fos un WhatsApp, diríem, sí, sí. No? Una comunicació, i també una... Instagram, això, perdó. Llavors, hi ha aquest punt de que és fundació i que no és, en principi, addictiu, no?
Que no té la necessitat d'augmentar el teu consum per ell sobreviure. No, no va per aquí la seva necessitat.
Clar, llavors, la història és l'addicció amb el que significa Instagram és pel comportament que ells et donen, pot ser, però també per la... Bueno, jo ho dic per ma filla, no? Que ara està amb 13 anys i hi ha com un punt de un passo. Passo que tinguis aquesta... No? O d'aquesta... ser part d'una comunitat i de quina manera formalitzes com sí, aquesta sí. Comunitat.
Sí,
no?
Sí. Que atrau, és així, i Instagram atrau molt perquè pots formar part d'una comunitat. Però us explicaré una anècdota de la meva infància. La meva àvia sabia que a mi m'agradaven les copes de Danone i m'oferia una copa de Danone de postres i jo menjava la copa de Danone molt feliç. Quan m'estava acabant la copa de Danone me n'obria una altra i jo feliç menjava la segona copa de Danone. Quan veia que m'estava acabant la segona copa de Danone me n'obria una altra. Jo deia... va, menjava la tercera copa de Danone i obria la quarta i jo deia, ja no puc més dir... Ara ja l'he obert, a buscar la tiri. I era com, uah, tio, o sigui, què faig? Tinc 7 anys o 11 i estic a punt d'explotar, però ara caducarà aquesta copa de nome per culpa meva. El scroll infinit d'Instagram és literalment que tu, quan en tens prou, et posen un altre plat. Sí. I un altre plat.
Vols un altre? Mira, oi, ara surt algú més xulo. No pots parar perquè t'estan intentant retenir, és així. Sí. I si veuen que tu estàs començant a cansar-te, a veure si millorem els resultats, perquè te poden posar molta merda, però de tant en tant surt algo interessant. I després hi ha el que hem explicat abans de la caixa de Skinner, que és un experiment molt pervers, psicòleg de psicologia, no sé si el coneixeu.
Sí.
La caixa de Skinner és agafar una paloma, posar-li un botonet vermell que quan pica li cau un granet de menjar, de pins. En aquest primer experiment, la paloma descobreix que picant, té menjar, per tant es relaxa i sap que quan vol, pica, menja, tot bé, perfecte. La segona experiment és agafar un altre colom, posar-li un botó que no serveix de res. Pica un cop, pica dos cops, al cap d'una setmana pica tres cops més, final. El tercer experiment és agafar un colom, posar-li el botó, pica, cau un gra, pica, no cau res, pica, cauen dos grans, pica, no cau res, pica, no cau res, pica, no cau res, pica, cauen tres. Loca. La paloma, totalment loca per aconseguir subsistir, perquè té la sensació que tal. El que passa amb Instagram, amb Twitter i amb les xarxes socials és que apliquen la caixa de Skinner perquè tu no tens la certesa, quan tu puges una foto, de que pots tenir 7.000 likes. I en puges una altra, que és igual, millor o similar,
i no hi ha likes, doncs perquè l'algoritme ha decidit que tu ja t'has tingut un minut o d'exla, però no t'ho explica, no t'està dient no hi haurà tantes impressions en pantalla dels teus amics, o com que fa molt que no et connectes, ara que et connectes et posen primer, però després tornes a publicar l'endemà i ja no ets primer. Què ha passat? Ja no m'estima, o sigui, ahir em van dir que tothom m'estimava, avui no m'estima. Locus, estem locus, enganxats amb la caixa d'Skinner, de lo random, i amb el constant feed, o sigui, una sensació de constantment no marxes, que te'n poso una altra. Els meus fills, jo no els vull que els posin aquesta merda tòxica davant. I és així, i és el que la Frances Creus diu. Hi ha gent que està tenint problemes per això. Instagram mola, però si has de canviar de pàgina cada cop, o sigui, veus 5 i has de dir next, et relaxes. O sigui, ets molt més, cada cop que en veus 5 has de decidir 5 més. Ja costa, eh? Però bueno, és l'addicció natural de que, va, una altra pregunta, va, seguim parlant, va, no, a vegades ens hem allargat, no?, de la festa, pues, vale. Però no t'estan... I la caixa d'Skinner és, però una cosa...
Jo crec que el problema...
Hi havia...
Ai, perdó, jo tinc una pregunta. Que no sé si és com
perdó, que no sé si és molt contundent.
No sé si soc molt innocent, però, clar, jo a mi m'agrada aquestes xarxes perquè arribes d'arreu i jo crec com que jo m'aprofito d'elles, no només de mi. Perquè, per exemple, fem un mercat d'intercanvi, doncs llavors jo ho anuncio allà i clar, gràcies a anunciar-ho allà la gent ve. I llavors dius, bueno, en el fons no...
És que són brutals les xarxes socials i jo vaig veure una xarxa...
Que hem seguit que un grup de dones artistes que no es consideren artistes moltes d'elles, exposem a Museu d'Art de Sabadell.
Brutal,
gràcies
brutal.
A això, llavors...
Això se'n diu connexions socials a través de tecnologia, brutalíssim. Vaig donar una xerrada a Medialapel Prado sobre Facebook, acabo la xerrada, preguntes, una noia molt maca, i llavors diu, és que a mi Facebook m'agrada. I dic, evidentment, però t'agrada el color blau de Facebook, la tipografia, t'agrada que utilitzin les teves dades, o t'agrada poder ser social, veure els teus amics, socialitzar, em diu, segon, dic, perfecte. Estem parlant d'esperit crític, no estem dient, Instagram és malo, i per tant no tinguem relacions socials. Estem dient, hi ha maneres de tenir, podríem com a col·lectiu reivindicar que a Espanya volem que Instagram no tingui l'infinit scroll i podríem firmar documents, criminalitat, perquè no estic en contra d'Instagram, no estic en contra de...
Vas passant i tot el cop et para, que això és el que necessito jo. Jo necessito això.
No tu, tota la gent que està, o sigui, els que s'han suïcidat, és que perdona.
Una quina cosa també, i mi van tancar la pàgina de mercats d'intercanvi, aquesta me l'han tancat, i cal que dir, però aquí ensenyaves les tetes, dic, no, aquesta era l'única que no ensenyaves les tetes. Perquè, allò que no, perquè, però pot ser això que me l'hagin tancat perquè no estic venent res, o no?
Te l'han tancat perquè eres hija del patrón, o sigui, perquè tu no tens peu ni vot, perquè això no és, perquè depèn del que els doni la gana a ells, perquè tu no manes, perquè estàs acceptant una plataforma comercial que pot no acceptar el dret d'admissió. A la plaça no ningú pot dir que tu no pots entrar en una plaça, a la discoteca sí que poden dir que no entris. Els nostres fills han d'anar a discoteques o a places, però jo crec que han d'anar a places. Han d'anar a llocs de comunitaris, no a llocs comercials. I jo prefereixo que els meus fills, en lloc d'anar al centre comercial, se'n vagin a una plaça. Bé, no tinc fills, però vaja, els tinc. És aquest el matís. Llavors, clar, no tenim control, o sigui, ojalà un Instagram lliure amb una fundació darrere. Ja sortirà, amb el temps. És que la tendència és que sí, sortirà, segur. No ho veieu que totes les plataformes que... O sigui, Facebook s'ha mort. Les plataformes no tenen recorregut. El que té recorregut són les plataformes que són segures. Wikipedia no té cap problema. Wikipedia no té cap problema. Linux no té cap problema. El problema tenen les empreses que ara fan, perdó per el que deies tu de les empreses capitalistes que estan intentant ser més ètiques i tal. Jo tinc sospites de que és un intent de ser bo, però en essència és que ja pots tu voler ser bo i tal, però al final el mecanisme t'emputxa, podràs
creixer. Igual
que
hi ha un Instagram bo?
Social? El Signal. No, el Signal és una missatgeria i xarxes socials, hi ha el Mastodon, hi ha... però són molt poc... El problema és que tothom diu, bueno, però és que ara tothom està a WhatsApp. o ara, doncs, tothom es fa de TikTok en un moment, doncs fem-nos a tots de Sigma. El problema és que no hi ha quota de mercat perquè no hi ha consciència, o sigui, és que la gent no entén que Instagram genera suïcidis, no ho entenen, no ho saben. Això que hem dit, de que la dona aquesta va anar al Capitol dels Estats Units, no ha sortit en portada a Espanya. I quants usuaris hi ha a Espanya que fan servir Instagram i quants potencialment estan enganxats? Hòstia, em sembla de notició. Que la gent això no li interessa, no ho entenen, és massa complicat, bueno.
Però quan
surti un Instagram
un
poc, m'ho dius. No tinc
Reddit,
no tinc cap. Però Signal és WhatsApp, diguem-ne, és una xarxa que podem fer un grup de Signal els que vulguin aquí, jo encantat. Però és com un WhatsApp.
Bueno,
potser
anem a
missa, tu podries dir-ho.
Sí. Quan parlaves d'això d'Instagram, dels likes, de les fotos, jo soc d'una altra guerra, vaig néixer sense ordinador i a mi això de les xarxes socials m'interessa poc. Però em costa molt entendre, i penso que és el problema de base, que la gent necessiti que li faci me gusta per sentir-se bé. Vull dir, és que és una altra... Vull dir, necessitem l'aprovació de l'altre, de tot el que pengem.
Sí. Sí, sí.
No ho entenc.
Bueno, però és que quan més segur ets, menys ho necessites. Jo no tinc WhatsApp, no és fàcil no tenir WhatsApp. Però he fet una lluita forta d'autoconfiança, de dir jo vull fer tal qual. La gent, els que estan enganxats a Instagram, són gent que té inseguretats. Estem en una societat que... els que estem enganxats, no qui té Instagram. Però clar, qui entra en comportaments compulsius? La gent que té necessitats compulsives. I qui té necessitats compulsives, qui té de l'altre.
Podem entendre que no són les xarxes socials, sinó que la gent...
Totalment d'acord, però cuidar. Totalment d'acord, però cuidar. Que les xarxes estan activament promulgant la toxicitat. Això és toxicitat. O sigui, si jo t'estic enganyant, si jo t'estic marejant, si jo t'estic provocant perquè tu t'enganxis, això ja no és que hem d'arreglar primer la societat, primer hem d'evitar que això sigui així.
Si tu no tens la necessitat de tenir xarxes socials, quin problema hi ha que estiguin podrides?
Arreglar la societat o la persona.
És que... A mi costa entendre-ho.
En el documental de Social Dilemma s'explica que un nen davant d'un mòbil no és un nen davant d'un llibre. Cuidar-lo. Hi ha una artilleria darrere que t'està intentant podrir que és tòxic. És que vigileu. No és un llibre. Un mòbil no és un llibre. És una màquina que t'està intentant manipular.
És normal donar-li un mòbil a un nen? Partint d'aquí, d'acord,
però si fas el pas següent, que dius hi ha nens que avui en dia tenen mòbils i es moren de ganes de tenir-ne, cuidado, perquè ens estem donant una cosa que està podrida i com a adults hauríem de ser més responsables d'això. Crec que és important que siguem conscients i no... Perquè estic molt d'acord amb el que dius, però hi ha un perill de dir no, el problema és que és la societat. No, cony, però a més, aquesta tecnologia està fotent molta merda.
Afegir que estem parlant de pantalles i hi ha unes pantalles primeres que són els televisors que ja estan afectant els nens des de que neixen.
Sí, ja.
El mòbil seria el següent, o la tablet, o l'ordinador. Sí, sí. Però si ja comencem a treure els televisors abans de néixer un nen o quan és un nadó, ja estem estalviant-li molta informació. Només amb la tele.
La sèrie Darker fa un estudi brutal a 3.000 joves i els hi pregunta sobre els mòbils. Sabeu quin és el resultat? Que no els hi agraden els mòbils. Sabeu quines són les preguntes? Què prefereixes, estar un cap de setmana amb els teus pares jugant o estar 24 hores davant d'una pantalla? Prefereixo estar amb els meus pares jugant. És que no hi ha cap dubte. Un nen de 10 anys, de 7 anys, prefereix estar jugant tot el dia superguai amb la família? O prefereix estar mirant sèries a Netflix tot el dia? Prefereix claríssim. O sigui, així, la pregunta tal qual. Ha d'escollir. Escull la família. El que passa és que, clar, li dones a un nen una cosa que brilla, que fa piti-pling, piti-pling, piti-plang, i després tu te'n vas a fer els teus rotllos i passes de la criatura, sí. I la criatura es torna a dir que el mòbil, anda, que passa?
Bueno, i de vegades que hem vist de nens amb el cotxet, que mirant el mòbil, és a dir, no miren ni l'entorn, o el cotxe, o el...
I altra cosa seria comprar una PlayStation, no? Un nen no pot comprar una PlayStation, i has comprat tu, pare. I ja fiques de nens.
Jo m'agradaria... Hi ha algun comentari de gent que sigui més jove? O sigui, ja que és intergeneracional, no sé si tu o vosaltres dos voleu dir alguna cosa o què penseu del que hem xerrat o... No?
Si fes una pregunta a l'Aina.
Aina, va, fes de pont, si no, no la vols fer.
Tu tens mòbil, Aine?
No.
I vols tenir mòbil?
Ara què ha de dir?
Per favor! Hi ha una part de... Bueno, que es pot relacionar amb la crisi de valor i tot això. Hi ha una part de no saber i hi ha molta part de no voler saber el que hi ha darrere de les xarxes, perquè a mi em complica la vida ara no tenir WhatsApp.
Sí, sí.
I a mi em complica la vida saber que haig d'anar amb les cookies i desorbitar no sé què perquè...
Els americans tenen clar que si t'ofereixen més eficiència gratuïta, picaràs el LAM. I hi ha una estratègia...
Es va molt a lo fàcil.
Però això no és gratuït, ho sap. O sigui, està molt clar que és, has de ser gratis i has de facilitar. Si poses una complicació o una quota, la gent fins ara no ho ha acceptat. Aquest perfil de gent que accepta el gratis i eficient és un 80% de la massa de la societat i, per tant, després ja tothom et diu posa't WhatsApp perquè avui no t'ha passat el temps. Jo semblo un boig, dient a la gent tregueu-vos el WhatsApp. Jo semblo un puto boig. I no estic en absolut boig, sí, però per a nada. Però sembla que estigui, que posa't el WhatsApp, però tira't el WhatsApp, és que no es pot viure sense WhatsApp. Vale, estàs enganxadíssim, carinyo. Tinc un problema.
Sí que es pot viure.
Sí que es pot viure.
Jo tinc moltes discussions a l'escola dels meus fills perquè...
Donem veus de gent, que no sé qui havia aixecat a parlar.
Tu, Mariona, no?
Sí, no, que m'he quedat amb la... que és com que és lo fàcil, no? Tenir WhatsApp, tenir totes les xarxes socials. I sento que se'ns ha venut que això és lo fàcil. Jo fa poc estava, o sigui, he estat passant com molts cap de setmana amb una tieta que té un telèfon de tecles, no té xarxes socials, està supercomunicada, fa coses, no? I és com, joder, és molt fàcil estar comunicat sense estar enganxat a tot el que estem enganxats. Però ens ho veuen com, això és el fàcil i el eficient, però ens hem de consultir d'això, no? Que si és fàcil, no? O sigui, una altra via de comunicació també és fàcil, l'únic que només ens hem d'acostumar.
Sí,
teníem allà paraula? Digues.
Sí, jo vaig fer la prova, jo fa 2 anys i mig calculo que tinc WhatsApp i correu electrònic. I n'eren Motorola.
Per primer cop en te... O sigui,
vas... Amb telèfons a botons, cada dia o cada X dies regué 15 trucades oferint-me smartphones. No, era molt fort. I després feia la prova, socialment, a l'autobús, en un bar, en un lloc, però el telèfon quan estava a borrar missatges, SMS, i era el... I feia moltes més coses, mira què em faig, moltes més coses exteriors perquè tirava el telèfon, i se m'han reduït les coses exteriors jugant amb el telèfon. O sigui, tenia smartphone.
Fent coses que
per això
m'has d'anar a veure...
Segueixo fent moltes coses, però sí que jo he notat un canvi a la meva vida arrel del telèfon. Perquè em resistia totalment amb 50 anys quasi en tindre WhatsApp, correu electrònic, tindre-ho tot i tirar de trucada com abans, com fèiem abans. No?
I bueno,
estic per correr totes les aplicacions de tornar al telèfon a Motorola que tinc a casa. A Motorola sabeu, no? Va estar per
fer-hi. Sí, sí.
Sí. Quería agradecerte esta sesión por varias razones. De una parte porque has mostrado una generosidad de mujeres en este mundo, porque has hecho de esas mujeres unas maestras para ti y porque me ha desplegado a mí una visión sobre ti, lo digo con contundencia, de una masculinidad nada tóxica, ¿no? Y una masculinidad diferente. Muchas gracias. En segundo lugar, te quería preguntar si precisamente por eso, porque para ti el patriarcado en tu mente ya no existe, desplegaste poco en la información del patriarcado, que es como una sugerencia pequeña que te hago o pregunta que te hago, ¿no? Porque partes como de, en tu mundo ya no está, no lo ves así, pero seguramente la mentalidad de muchas personas que aquí estamos, todavía el patriarcado no suena. Pero muchas gracias.
Qué emocionante, gracias. Lo he comentado antes al principio que esto es una mezcla de muchas clases que doy diferentes y cosas, y entonces he querido trabajar más desde la genealogía de las mujeres y normalmente le doy mucho más importancia porque creo que, o sea, lo que acaba pasando es que si eres neutro hay tanta marea, o sea, si eres equidistante, la gente sin querer se lo lleva a su preset, y su preset es muy patriarcal, con lo cual intento ir al opuesto para contrastar, pero sí, sí, es muy interesante, sí, o sea, en clases más largas, o sea, sesiones que hago tipo un trimestre, ahí trabajamos mucho más y hablamos de más.
No sé si hemos
hablado. ¿Alguno habrá dicho?
O sigui, d'alguna manera, tu el que ets planteixes, i bueno, també amb la idea aquesta de la intergeneracionalitat, no? Intergeneracionalitat. O sigui, d'alguna manera, sí, vaig a parlar en cristià, des de la cultura cristiana, les generacions més grans hem comès un greu pecat, no? Perquè no ens hem adonat, no hem reflexionat prou sobre el tema de la tecnologia no és neutral. La tecnologia té un desviaix ideològic, sobretot capitalista i patriarcal. Jo crec que això és una afirmació teva i a mi em sembla molt interessant. I vist en perspectiva internacional, jo crec que el gran pecat és que molta gent, fins i tot la gent més militant, no hem estat al cas d'aquesta irresponsabilitat. Bueno, tots teníem dubtes sobre certes coses, però no baixàvem al terreny de joc i no ens adonàvem de tot això que has anat descrivint de forma brutal, no? Doncs, bueno, ja ho has dit tu i no cal repetir. Això per un costat també em sembla molt important. Bueno, no sé si vols fer un manifest o un manifesta, però potser aquest tema estaria bé tenir-ho en compte. I després, una altra cosa, has fet una cosa al final, ho has dit, una cosa al final de la teva exposició amb un llibre aquí, que també llegit en clau intergeneracional, és com una mica de manifest, no? També, o sigui, reivindiques tornar a una certa tradició tecnològica, és a dir, reivindicar la tradició tecnològica, redescobrir la tradició tecnològica, podem trobar moltes solucions a problemes absolutament contemporanis, no? És a dir, aquesta idea d'anar a la Lluna, a viure, o plataformes en el mar, com hi ha pel·lícules, no?, a l'abastament sobre això, enfront d'això tu reivindiques una tecnologia de les classes subalternes, no? És a dir, que durant molts segles hem estat inventant, o els nostres avantpassats han estat inventant, hem abandonat això i ens hem anat a lo més fàcil, diguem-ne, a les tecnologies, i que tu fas aquesta reivindicació, no? Bueno, no sé.
Silicon Valley s'omple la boca de biotech, i biotech, perdona, tecnologia que utilitza la biologia com a, o sigui, per exemple, aconseguir millorar sistemes de temes tecnològics que utilitzen, per exemple, abelles, plantes, etc. Utilitzar la biologia com a millora de la tecnologia. Hola, els indígenes són superbiotèques que no fan servir silici, que és contaminant i que a més està escàs, etc. No? Per tant, dos coses això. Primera, no hem tingut la iaia que ens avisava de vigilar amb el Facebook, o no facis un perfil tan jove, o vigilar amb l'Infinite Scroll. Ojalà, no l'hem tingut. També, no sé si heu pecat els més grans o les àvies han pecat, o ens han quedat un hospital tan gran que en el moment que se n'adonen ja és a misses dites, si seguim amb la cosmologia cristiana. I una altra cosa que volia dir d'això és, crec que hi ha una part molt potent de lo social que no ho hem entès com a polític, i aquí en les festes que vam fer autogestionades amb el Cap d'Any i el Sant Joan, jo li deia a la Marina i a la Maria
que no era ni només que era una cosa com més distesa, sinó que hi havia algo de polític, no? I jo crec que a vegades no entenem com a dones que cuinem, per exemple, lo polític que és agafar el fill i fer-lo gaudir de que això genera emoció, es genera memòria gustativa, es genera teixit, que no és només que m'estàs ajudant a fer les magdalenes, que ho podem vendre com ai que bé que ajudes a la mama o la iaia, però hi ha coses molt polítiques de crear maneres d'entendre el món que jo crec que no els hem sabut defensar perquè els hem donat per sentades, després ja no tard i de cop, ai, que la iaia també mira en el mòbil la recepta i de cop dius, no, no, sí, però un moment, hi ha un coneixement, no, hi ha una... I crec que aquí, jo estic patint i crec que he generalitzat una sensació de precipici, de s'està arrencant el meu teixit social, els amics, la gent, tothom està ocupat, tothom va a tope, tothom està angoixat perquè no té prou web, i és com, podem estar un rato sense, no, com podem estar humanament, i cada cop això és més escàs, i jo crec que hem de reivindicar-ho a nivell polític, no? de que estiguem en una sala, en un cercle, sense aire condicionat, té alguna cosa de polític.
Totalment. Hi ha una cosa final que vull dir, és que, bueno, ho has dit, que o sigui, normalment quan es diu la paraula ciència, tothom pensa que la nostra societat europea és la que ha inventat la ciència, i no és així. I tu ho has dit, de les poblacions indígenes, com li vulguem dir, cada dia fan, o cada dia feien, o fan ciència i per tant experimenten i generen una tecnologia o unes tecnologies, no? Que, vull dir, que no ens creguem que nosaltres som els que hem inventat tot. Hi ha un treball molt bonic d'un historiador de la ciència, el Josep Niren, que és mort, que va fer un treball menys sobre la ciència i tecnologia xinesa. El Joseph Needham diu, al segle XV-XVI els xinesos ens portaven 15 segles d'avançament científic i tecnològic. Per tant, ara quan diem és que els xinesos es copien tot, podem dir, hòstia, durant no sé quants segles els europeus han copiat tota la tecnologia de la ciència xinesa, no?
Per fer cierre, els programadors més bons del món són hindús, perquè la seva visió de l'espai i del temps és fractal i s'adequa molt més als processos computacionals que existeixen. No només perquè els àrabs són molt bons en matemàtiques, però la diferència entre els àrabs, que són molt bons en matemàtiques, i els hindús, és que tenen una concepció fractal de l'espai-temps. I aquesta concepció fractal es repeteix en la CPU i en els ordinadors, obres una finestra dins una finestra dins una finestra, hi ha tot un procés. Llavors els europeus fem programes que es pengen perquè no segueixen. Nosaltres dissenyem una línia recta i quan l'usuari es desvia de la línia, el software ja no sap què fer. Els hindús pensen en que tot serà un cicle d'un cicle d'un cicle, per tant, encara que tu... Sí, o sigui, hi ha com una... És molt més robust el model fractal en quant a l'ensenyament.
Molt interessant.
Llavors, això és molt potent. Jo us demanaré una cosa, que és que us aplaudiu totes i tots per haver estat en aquesta xerrada, perquè no hi som gaire sovint. I deixem aquí.